Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. L'economia marca una vegada més el mercat de fitxatges del Barça i la prova és la negativa de Nico Williams a venir al no tenir garanties plenes d'inscripció. Tornarà al Barça la regla de l'1x1, tindrà fair play per inscriure fitxatges. Tenia capacitat el Barça per pagar la clàusula de Nico Williams, està en procés de millora l'economia del club, a l'espai Barça serà el remei a tots els mals. De seguida respondrà a totes aquestes preguntes el Marc Síria, que ens visita avui. El Barça, Joan García, segueix treballant a la ciutat esportiva. També avui hi ha anat Araujo, un aficionat, li ha preguntat si seguirà al Barça i ell ha contestat, per mi, sí. Tenim avui el partit dels partits al Mundial de Clubs, Real Madrid-PSG, Luis Enrique contra Xavi Alonso, amb el debat de si amb Gonzalo o amb Mbappé a l'11 inicial. Després estem a Nova York amb el Miguel Ángel Díaz. Tenim avui tiempo de juego a partir de 2:15. Ja espera la final el Chelsea, que va superar ahir el Fluminense per 2-0, dos bons gols de João Pedro, una de les cares noves de l'equip anglès. A l'Espanyol avui s'ha fet la presentació de la renovació de Puado fins al 2030. Després escoltem el davanter de l'Espanyol, que avui ha presentat la segona equipació, que és blanca. La segona del Girona, també presentada avui, és groga. A l'Eurocopa femenina, Espanya prepara el tercer partit, el darrer partit de la fase de grups contra Itàlia, amb la primera plaça del grup en joc. La cita és divendres. Avui, Cata Coll, la portera del Barça, ja s'ha entrenat amb el grup. A Wimbledon ja tenim a Carlos Alcaraz en semifinals. Després de la contundent victòria d'ahir en 3 sets davant Cameron Norrie, el rival a semi serà Taylor Fritz. Avui juga en partit de quarts Sinner contra Shelton, a veure com està del colze, i Djokovic contra Kovoli. El Tour avui, etapa important, la cinquena, crono individual de 12 quilòmetres. Ahir Pogacar va aconseguir la seva victòria número 100 i iguala la general a temps amb Van der Poel, que continua vestint de groc. En motor, Àlex Márquez ha rebut llum verda mèdica per viatjar a Alemanya. Allà demà haurà de rebre el vistiplau mèdic definitiu per poder participar al Gran Premi d'Alemanya el cap de setmana. És notícia també important d'aquest matí, el mític enginyer de Red Bull, Christian Horner, ha estat acomiadat després de 20 anys a la marca. En bàsquet torna al Joventut Simon Birgander i en futbol sala el Barça anuncia el tercer fitxatge, Luciano Gaun, argentí, arriba del Peñíscola i signa fins al 2028. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Ricardo Rossetti i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, qui creieu que guanya avui aquesta semifinal al Mundial de Clubs? Creieu que el Real Madrid al 35%, que el PSG al 65%? En clau Espanyol, us preguntem qui farà més gols aquesta temporada? Creieu que Puado al 30%, la majoria que Roberto al 57%, aposteu al 13% per Quique García. I en clau Girona, us demanem a qui declararíeu intransferible. Voteu per Miguel al 27%, per Arnau al 27%, per Sigankov al 46%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a
llevar. Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Please don't stop the music.
Passen 10 minuts de les 3 de la tarda i aquí arrenca l'Esports COPE d'avui, molt avui en clau econòmica, perquè, com us deia, ens acompanya el Marc Síria, com sabeu, culer, soci del Barça, economista, i qui sap, si algun dia candidat a la presidència del Barça, ja riu. Marc Síria, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan, com estàs?
No donem encara avui la primícia, no?
M'han dit que és el teu últim dia, que agafes vacances avui.
Sí, avui fem l'últim Esports COPE de la temporada i demà vacances.
Com toca.
Sí, senyor. Escolta, Marc, El gran tema d'actualitat als últims dies al Barça ha estat la negativa per segona temporada consecutiva de Nico Williams a fitxar pel Barça, que és un cas que té una clara derivada econòmica, perquè ell no ve, entre d'altres motius, i jo diria que bàsicament perquè el Barça no li ha pogut garantir la inscripció immediata. Això vol dir, Marc, que la situació econòmica del Barça a dia d'avui no està normalitzada encara.
La situació del Barça fa 4 exercicis que no està normalitzada. Ho sabeu millor els professionals quasi de la informació que altres, perquè cada estiu o cada finestra de fitxatges estem vivint aquesta incertesa de l'1-1. No? Mm. Tenint en compte que és algo dinàmic, ara veurem si l'auditor finalment i la Lliga entén que la venda als seients VIP és imputable a l'exercici i, per tant, tornem a l'1-1. El que és evident és que en la data que s'estava negociant aquesta incorporació d'aquest jugador no estava resolt, no? Mm. Això què vol dir? Dues coses. Una, seguim sense resoldre el que seria el nostre negoci ordinari, no? El que ingressem respecte a les despeses que tenim, no? I, per tant, no complim amb el fair play financer per tenir cabuda per la massa salarial, pels nous salaris. I l'altra és que també hi ha una part, i això també entenc a la direcció del club en això, és aquí també hi ha una part del jugador, de que el jugador prengui o no prengui aquest risc. Uh-huh. Però el que és evident és que el Barça avui...
Tenia el bo, per exemple, en el seu dia va arriscar, Joan García també ho ha fet,
exacte.
Nico Williams no ho ha volgut
exacte.
Fer-ho.
Però això és elecció purament del jugador. Uh-huh. El que jo defenso és que el Barça hauria de tindre una situació absolutament normalitzada per fer una de les activitats principals en el negoci del futbol, que és actuar en normalitat al mercat de fitxatges, no? Uh-huh. I això què ens vol dir? Escolti, hem contínuament de vendre patrimoni per estar dins de la regla 1-1? Doncs sí. Doncs per desgràcia, el que ens diu l'economia del club és que cada any hem tingut que activar palanques per poder estar dintre de fair play financer i, per tant, poder actuar amb normalitat al mercat de fitxatges, si no, no podríem.
Jo ja em perdo, Marc, tu, per la informació que remenes, creus que el Barça realment, el club diu que sí, però que està molt a prop de poder estar operant amb la regla 1-1?
Jo crec que hi ha diversos semàfors vermells que tenen a veure amb l'auditoria actual. Qui ho sap segur és el Barça i la Lliga de Futbol Professional. Perquè com
la Lliga, de moment, diu no. De clar, moment, a dia d'avui, diu no.
I diu, és algo dinàmic, i a veure què em demostres amb l'auditoria i amb la venda famosa als seients VIP, sí. Si ho puc incorporar o no. Però recordem els semàfors vermells molt ràpid. L'Oxley, recordeu la venda del 25% dels drets de televisió. Doncs el Barça encara té incorporat aquella participació amb 157 milions d'euros al balanç. Si jo cedeixo la participació perquè cobri un tercer el total d'uns drets econòmics, la meva participació val zero. Per tant, això s'ha de deteriorar. La segona és Barça Studios. Tornem a l'última assemblea, el senyor Oliver va dir que estàvem a punt d'entrar un nou soci, que el nou soci no ha entrat. Barça Studios continua clarament... jo diria, dividida en diferents socis, uns que es dediquen al tema de perquè tothom ens entengui, els Frankfurt, Aramark, no trobo un soci estratègic, no desenvolupo un negoci, i ho segueixo tenint valorat el meu balanç amb 204 milions d'euros. Doncs ho haurem de deteriorar. D'acord? I la tercera és els seients VIP. I aquí ve una mica, si em permets, l'anunci del club, de la tornada a l'Spotify Camp Nou, etc. Doncs, què diu la norma comptable? Diu, escolti, jo no puc vendre res que no estigui en funcionament. No? Vostè està venent ara mateix un intangible, no? Mm-hmm. I els seients VIP, vostè m'ha de donar la credibilitat de que estaran en funcionament per jo poder-ho activar en el balanç com a venda. Llavors, què passa? Ens interessa i li interessa molt ràpidament a la directiva tornar a l'Spotify Camp Nou perquè el propi auditor també digui, d'acord, hi haurà una explotació d'aquests seients i, per tant, doncs ho incorporo. Però ara ens ha aparegut un semàfor nou, que és la sanció de la UEFA.
Sí.
Els 60 milions de sanció de la UEFA, aquests 15 milions que avui he de pagar, s'han d'incorporar i imputar l'exercici. Per tant, són 15 milions que computen contra fair play financer. D'acord? Per què? Perquè al final és una sanció. Sí? I al final tu no has complert amb els criteris UEFA de solvència econòmica durant 3 anys consecutius... No ens oblidem, de 108 equips que participen a competicions europees, només 6 han estat sancionats, entre ells el Chelsea, per exemple, i el Barça també, sí. Només 6, amb una normativa clara des de l'any 2022, en el que bàsicament et diu que els teus ingressos rellevants, els típics, i les teves despeses rellevants, t'han de portar a una situació de solvència econòmica i no de pèrdues. On no es contemplen les palanques, és cert. Això ens diferencia de la Lliga de Futbol Professional. Senyor Tebas va acceptar en el seu moment les palanques...
I Europa o la UEFA no ho accepta.
I la UEFA no ho accepta. Diu que això va després d'EBITDA. Té lògica. Jo puc vendre un actiu una vegada, no el puc vendre dues vegades. Per tant, jo he de ser viable i sostenible pel meu negoci ordinari, pel meu dia a dia, no? Si no, estic condemnat permanentment a vendre patrimoni. Doncs això ens ha passat. És un altre semàfor que computarà en aquest exercici. Per tant, tornem-hi.
Semàfor... No pintes gaire bé, eh?
No, semàfors vermells. Anem a veure si el que fa l'auditor és simplement posar unes excepcions sobre les valoracions dels actius i jo entenc que si els 100 milions d'euros finalment són acceptats com un ingrés directe i hi ha alguna sortida d'algun jugador, alguna venda d'algun actiu del club, doncs podrem estar en la regla 1-1. Però, bàsicament, evidentment, jo estic d'acord amb tu en que el jugador no ha volgut córrer el risc de la inscripció.
Perquè el Barça, capacitat per pagar la clàusula, en principi
sí,
la tenia, no?
Bueno, és cert que el juliol és un mal mes pels clubs perquè paguen nòmines, es paguen dos cops a l'any i el juliol es paguen nòmines. Per tant, la tresoreria haurà quedat segurament tremolant aquest mes de juliol. Però jo entenc que el Barça pot fer una ampliació d'una pòlissa de crèdit per aconseguir aquests 60 milions d'euros.
Els demanes i algú te'ls
deixa. No em preocupa tant el fet de... Home, em preocupa pagar-ho, evidentment, a crèdit,
sí.
Però no em preocupa tant el fet de poder pagar la clàusula o no. La preocupació real era el tema de la inscripció. Em sembla, i si em permets, ho vull dir,
sí.
Em sembla impropi que el president de la Lliga de Futbol Professional doni informació financera a un altre club, a més, dins d'una operació d'un actiu essencial pel negoci. És com amb l'operació de BBVA i Sabadell, no? N'és un representant d'un dels bancs i el president de la patronal o de la Comissió Nacional de Valors o del Banc d'Espanya donés informació sensible sobre l'altra entitat. No té cap sentit desprestigiar la Lliga i desprestigiar el Barça. Jo crec que això hauria de ser una línia vermella.
Incorporo l'Helena Condis, que segur que et vol preguntar alguna cosa. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Com estàs?
Ja veurem si el Barça acaba fent fitxatges, però segurament, i això ho deia en Deco, també ho pensa a la porta, el fitxatge de present i de futur és el de Lamine Yamal, que passarà a ser el millor pagat de la plantilla. Clar, li pots donar tota la minya mal perquè t'ho reporta, no? Perquè és tan mediàtic que per la marca Barça entenc que és un impacte molt positiu.
Brutal. Vam dir fa poc, vam poder treure dades reals de que la minya mal ja només està per darrere de Leo Messi en la venda de samarretes. Hem superat a Mbappé, per exemple, i com va passar amb el tema de Messi, són jugadors diferents que per la seva capacitat d'engagement, marketing, etc. Jo crec que, si em permets, Lamine encara més. Té aquesta... no només ens atreu els que estem enamorats de futbol, sinó gent que potser no és tant de futbol, s'està fent de Lamine, no? Xarxes socials, etc. No? Això què vol dir? Que clarament el valor que aporta Lamine Yamal al club i si ara es tradueix, a més, amb l'otorgament del número més important pel club, que és el 10, no? Perquè et facis una idea, quan passes aquest 19 a aquest 10, estan previstes que les vendes pugin entre un 30 i un 50% més. Per tant, cada dia queda menys per superar Leo en la venda de samarretes i merchandising relacionats amb l'Emili i Barça. Depèn de dues coses, la progressió del jugador, clarament, i que l'equip l'acompanyi, no? O sigui, evidentment, els títols, la demostració de que el jugador segueix estant i segueix sent el jugador referent al món, doncs també hi compta, no? Però clarament, una icona com Lamine, feta a casa, a la Masia, doncs és la demostració de que aquí tenim la millor formació de jugadors del món, no? I és una demostració més.
Et consta, hi ha jugadors que han de renovar perquè acaba un contracte de 2026, per exemple, Eric García, també De Jong. Et consta si s'estan avançant aquestes renovacions? Perquè, clar, s'han de també encaixar en el nou exercici econòmic.
Jo crec que els jugadors que venen de la Masia està sent molt més fàcil aquesta renovació. Són jugadors que senten doncs molt més aquest sentit de pertenència, venen de sous, salaris molt baixos, primer salari professional, per tant, un increment notable significa molt menys que el que li has de pagar a un tercer jugador que no ve format a la Masia. Jo sempre poso un exemple de Carles Puyol. Carles Puyol, quan va arribar al primer equip, va tardar 5 anys en tenir un contracte equiparable a un central del seu nivell a Europa, no? Per tant, tenir jugadors de casa també econòmicament és millor que aquests jugadors passin de, diguéssim, de la Masia al primer equip. Aquestes renovacions seran molt més còmodes pel club que les renovacions del que podríem parlar, per exemple, de Frenkie, si el club decidís renovar-lo, que tinc dubtes amb això.
I una cosa també, perquè ara el club econòmicament, doncs, evidentment, ha de donar sortida a alguns futbolistes i un dels que volen trobar-li un destí és Marc-André Ter Stegen, però fins on jo sé ell no té intenció de marxar i tampoc té intenció per donar els 3 anys de contracte. Què ha de fer el Barça?
Aquí hi ha un tema econòmic, clarament. Ter Stegen, també amb la junta actual, amb la junta de la Porta, ja va fer un diferiment del contracte. Uh-huh. Per tant, cada cop el seu salari és més alt perquè ha anat diferint, no? Llavors, tens unes obligacions financeres molt altes. Quan tu no trobes un segon equip, ell no troba un segon equip, un tercer equip, que li pugui pagar aquest diferiment o una part molt important del diferiment, la seva posició és quedar-se al club, no? I la seva posició és, escolta, jo tinc aquests anys de contracte, per tant, jo vull cobrar tots aquests diferiments que vosaltres em veu demanar per la situació econòmica amb la que estava el club. La derivada amb la que entenc que pot el club seure amb ell, la direcció esportiva, és que hi ha Mundial, que Ter Stegen vol jugar aquest Mundial, i que el Barça actualment ha renovat a Chetnik, tenim a Joan Garcia, i pot ser que no tingui oportunitats i ell digui que es vol reivindicar i vol jugar encara que fos en un altre equip. Llavors podríem parlar d'una sessió amb un repartiment de percentatges dels salaris diferents perquè ell tingui el mateix salari però el Barça tingui menys obligació financera. Aquesta podria ser, per exemple, una de les variables amb la que estigués treballant el club i el jugador.
3:22, estem parlant del Barça i d'economia amb Marc Síria. Fem una mínima pausa i encara tenim més coses per preguntar-li.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Les 3:23, és temps d'estiu, és temps de Mundial de Clubs i el millor pla és seguir els partits amb unes bones empanades de Tío Bigotes, que, com sabeu, són les autèntiques empanades argentines. No et perdis ni un gol, no et quedis amb gana, troba la teva botiga preferida de Tío Bigotes a tiobigotes.com. De seguida anirem, després d'acabar de parlar amb el Marc Síria, amb la informació del Mundial de Clubs, amb Tío Bigotes, però ara podeu guanyar un pack d'empanades. Com? Molt fàcil, contestant una pregunta fàcil sobre el Mundial de Clubs. La pregunta d'avui és: futbolista argentí que ha jugat als dos equips que juguen avui, el PSG i el Real Madrid. Nom d'un futbolista argentí que ha jugat tant al PSG com al Real Madrid. Qui truqui primer i respongui bé al 93-270-3779, repeteixo, 93-270-3779, s'emporta un pack d'empanades Tío Bigotes. Seguim una estoneta més, conversant amb Marc Síria. Marc, en teoria, el dia 10 d'agost s'ha de jugar el Gamper al Camp Nou. Ho veus o no ho veus?
Jo he de confiar en el que el club ens diu, no?
Hi ha un compromís per escrit.
El club diu que sí, fa un spot a la més que jo crec que hem vist tot, no? I que ens diu que el 10 d'agost estarem a l'Spotify. Per tant, a partir d'aquí, confiança màxima. Sorprès per declaracions de l'Ajuntament de Barcelona, que va venir a dir que no sabia ni... No s'havia enterat per l'espot, quasi que tornàvem el 10 d'agost, no? Jo crec que això és un tema de negociació i, sobretot, preservar la seguretat, no? Els que puguem anar, doncs, que moltes ganes de tornar, un somni tornar a l'Spotify, però que sigui, evidentment, amb total seguretat i amb l'acord de totes les parts, no? Però entenc que si el club ha fet aquest anunci amb aquesta determinació, és perquè hi serem, no? O tens una altra informació?
No, home, jo informació, jo tinc dubtes, la veritat, i ja estic veient que van començar dient amb 60.000, després amb 30.000, i ara ja es comença a parlar de l'opció...
25.000, fins i tot.
25.000, i es comença a parlar de l'opció fins i tot Johan Cruyff, així, no?
Sí, no, que, no sé, clar, l'opció Johan Cruyff ofereix capacitat per 6.000 espectadors, és a dir, que deixes d'ingressar una quantitat important de diners i, a més, generes també certa desconfiança, no?, en la paraula, en el compromís per escrit que hi ha hagut per part del Barça.
El tema dels terminis, no? Al final, també una part d'aquest problema econòmic que seguim tenint és el tema de no tornar a l'Spotify Camp Nou i no tenir l'explotació quan hi havia el projecte dels famosos 18 mesos. Si no hi havia imponderables, amb 18 mesos tornàvem a estar a l'Spotify Camp Nou, això no s'ha complert. Ens ha portat a l'obligació d'haver de refinançar una part del deute d'aquests bons que financien la construcció.
És una bona o una mala notícia, el refinançament del deute pel Barça?
El refinançament en si és l'única opció, perquè
s'havia de fer, sí,
tens
sí,
uns
no?
venciments i s'ha de fer. La part negativa és que acabàvem de tenir, perquè tothom ho entengui, una bona notícia sobre la solvència d'aquesta emissió, o sigui, el rating, que era un triple B positiu, i dius, home, doncs el mercat financer es financia segons la solvència, i quan tu tens una emissió que és una emissió triple B positiu, no? El mercat que et diu la mitjana és pagar un 3,5. La mitjana d'institucions que tenen el mateix rating de solvència que té el Barça en aquesta emissió es refinancien al 3,5, al 4, al 4,15, però no al 5,19. Llavors, torno a dir que crec que només comptar amb un proveïdor que a més representa els creditors com és Goldman Sachs i el que li demanes que et faci el refinançament d'una part d'aquests venciments i que ha de mirar per l'interès dels creditors no és la millor opció en tipus d'interès. I el mercat de capitals es mou per aquestes diferències, per mig punt, per un punt de diferencial. Un punt de diferencial
són molts diners.
Són més de 100 milions d'euros. És, no sé, Haaland o el jugador que creieu, no? O sigui, llavors, és molt important ser i aconseguir màxima competitivitat amb el mercat financer, també. O sigui, al final jo no puc anar a... No sé si teniu hipoteca, jo tinc hipoteca. Si vull baixar el tipus d'interès de la hipoteca, o vaig amb una proposta de la competència, o qui posa les condicions és l'entitat on tinc la hipoteca, no? Doncs això és semblant. O sigui, al final, crec que hem anat, que era inevitable i s'havia de fer, per tot el que m'ha explicat, però hem anat tard i cars. No? Aquest seria una mica el resum.
L'espai Barça, el nou Camp Nou, és el remei a tots els mals del Barça quan estigui acabat i en funcionament i tal?
Jo sempre dic que les obligacions financeres són fixes, no? Li has de fer front, els crèdits estan allà, i els ingressos formen part d'un pla de negoci, no? Que es pot complir o no es pot complir per diferents situacions. Complir amb l'espai Barça, complir amb els ingressos d'explotació de l'espai Barça, solucionen una part del problema. Però quasi el 100% d'aquests ingressos van a pagar el propi finançament de l'Spotify. Per tant, o som i seguim tenint un pla de negoci amb altres àrees estratègiques com l'àrea digital i la desenvolupem d'una vegada, una àrea que et pot donar com BLM, no?, que té un pla de negoci fins als 400 milions d'euros d'ingressos. 400 milions d'ingressos seria millor que qualsevol, amb una capacitat de beneficis de 150 milions, millor que qualsevol sponsor que tenim al club, seria BLM, per això no s'ha de vendre. Per això ara és important no vendre aquestes àrees estratègiques que de veritat són determinants per present i futur. BLM és una, la masia comercial, i l'altra és l'àrea digital. Desenvolupant un pla de negoci en l'àrea digital, vosaltres ho viviu. Ho vius constantment, l'engagement de les xarxes, el que és capaç de generar un club com el Barça, amb més de 400 milions d'aficionats a tot el món, no? Doncs, escolta, un equip professional de primer nivell per desenvolupar un negoci digital que pot arribar a 200-300 milions d'ingressos, només amb l'explotació de l'Spotify Camp Nou, no ens arribarà per seguir competint contra clubs d'estat que fan contínuament ampliacions de capital, que fan trampes i fitxen els supercracks mundials. No ens arribarà. Hem de ser capaços de desenvolupar altres àrees estratègiques a part de l'explotació del propi estadi.
Molt bé, Marc, ho deixarem aquí. Queda un any per les properes eleccions. En fi, algun dia haurem de decidir què fem, no?
Queda moltíssim. Ja sabeu que jo porto molts anys, des de estar el 2015 amb el Jan. Jo he passat per ser partorrossellista, laportista, i sóc del Barça, vale? Per tant, en parlarem, Joan, i queda un any, queden moltíssimes coses, i jo seguiré proposant solucions. Espero que puguis venir, i pugueu venir a les properes. Sí, en farem
estar sempre que es pot.
En farem diverses. I la meva intenció ara és simplement ajudar, perquè crec que estem en una situació en què s'ha de proposar. Okay. Toca proposar.
Marci, un plaer, com sempre. Plaer. Gràcies per la visita. Condis, gràcies.
Adéu.
Tío Bigotes, auténticas empanadas argentinas, patrocina aquest espai.
Anem ara amb la informació del Mundial de Clubs a Esports Cope, que ja tenim, com us deia, el Chelsea a la final, 2-0 al Fluminense, i avui tenim partidàs, Real Madrid-PSG. Anem a Nova York per conèixer l'última hora del Real Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Se enfrentan hoy en Nueva York los dos últimos campeones de Europa, el PSG y el Real Madrid, que ayer llegó con retraso. Por problemas con las tormentas, se despegó tarde de Palm Beach, de Florida, se llegó tarde al hotel de concentración aquí en Nueva York y tal es así que se llegaron incluso a suspender las ruedas de prensa previas. En lo deportivo, recordemos, está sancionado Hausen, todo apunta a que su hueco lo va a ocupar Raúl Asencio y por primera vez en el torneo se espera a Kylian en el once inicial, a Mbappé, que ya reapareció ante la Juventus, que también jugó más de 20 minutos contra el Borussia Dortmund con gol incluido. Va a pitar el partido el colegiado Marciniak, que ya dirigió el encuentro de cuartos de final que enfrentó al Real Madrid y a la Juventus.
Gracias, Miguel Ángel. I al davant, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Al campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique.
Sí, l'altre favorit per guanyar el Mundial de Clubs. El PSG arriba llançat a les semis del torneig amb 12 gols a favor i només un en contra, la derrota per la mínima contra el Botafogo. És l'hora de Dembélé, el davanter francès tornarà a l'11 de Luis Enrique després de tenir minuts contra l'Inter de Miami i el Bayern de Múnich. L'ex del Barça té una bona oportunitat per donar un pas endavant en la seva cursa per la pilota d'or, clau en l'èxit del conjunt francès aquesta temporada. Dembélé mai li ha marcat al Real Madrid en 12 partits oficials, només ha vist porteria contra el conjunt blanc en un amistós el 2023, poc abans de sortir del Barça. Mai s'han vist les cares, Luis Enrique i Xavi Alonso a les banquetes. El tècnic asturià va tirar de nostàlgia abans de la final anticipada d'avui.
Sí, gran motivación para mí como entrenador, por lo que representa el Real Madrid como club a nivel mundial, porque todavía tengo muchas personas o algunas personas dentro del club que conozco muy bien y con los que compartí vestuario, como pueda ser el señor Butragueño o señor Porranchendo, Miguel Porranchendo, Pirri, hay muchas personas que todavía... Y porque ya sabéis que yo soy culé, sigo siendo socio culé y sportinguista, así que siempre es motivante jugar contra el Madrid.
Porranchendo, Luis Enrique haurà de moure l'hora després de la sanció de dos partits a Pancho i Lucas Hernández. Els dos jugadors han abandonat la concentració del conjunt francès. S'espera que Lucas Veraldo ocupi l'eix de la defensa amb Marquinhos davant el Madrid. Akraf i Fabián no van acabar l'últim entrenament, però estan bé i seran titulars.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. New Jersey, 3 de la tarda allà. PSG, Real Madrid. Imatge Sisó, el so que ens arribarà en viu a Tiempo de Juego per gaudir d'un gran partit. MetLife Stadium, 82.500 espectadors, ple, preus entre 180 euros i 860 euros, 32 graus de temperatura, gairebé 80% d'humitat. Primers plans de Mbappé, de Dembélé, de Luis Enrique i els jugadors que, ja que hi són allà, es desgasten, però volen guanyar el Mundial al temps que el Madrid demana a la Lliga que no està en condicions de jugar el dia 19 d'agost el primer partit de Lliga. Sigui com sigui, serà un partit que seguirà molta gent. És un bon entreteniment pel mes de juliol quan aquí siguin les 9 de la nit. Per a qualsevol aficionat és, a priori, això, un entreteniment i poca cosa més. Naturalment, no té la transcendència d'una semifinal de la Champions.
Manol Oliveros, Esports Cope.
És un partida, sí senyor. Gràcies, Oli, per la imatge. 3:35.
Es tiempo de verano, es tiempo de Mundial de Clubes, es tiempo de degustarlo con las empanadas de Tío Bigotes, las auténticas empanadas argentinas. No te pierdas ni un gol, no te quedes con hambre. Toda la información del Mundial de Clubes en Sports Cope Cataluña con Tío Bigotes y las mejores empanadas argentinas en todas las tiendas de Tío Bigotes. Encuentra tu tienda preferida en tiobigotes.com.
Albert Díaz, bona tarda.
Joan Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Abans del debat, com ve el mercat avui?
Hi ha cosetes, eh? Tierno Barry deixa el Villarreal, se'n va a l'Everton, operació xifrada entre els 30 i els 35 milions d'euros. Atenció, Santi Cazorla, que puja amb l'avió de primera, renova amb el conjunt asturià i anuncia que és l'última temporada com a professional. També hi ha renovació a l'Atlètic Club, al central Eguiluz, renova fins al 2028. Presentat Johnny Otto amb l'Alavés. Atenció, que Marco Asensio, recordes que venim explicant que el Fenerbahçe de Mourinho el volia, que semblava que ho tenia no fet però mig fet. Atenció, nou pretendent apreta l'Inter de Milà, que no és la primera vegada que vol Marco Asensio. Això ho explica la Gazzetta. Muriqui renova amb el Mallorca fins al 2029. M'han sorprès les dades, perquè no les tenia presents. Porta 35 gols i 11 assistències en 118 partits oficials amb el conjunt balear. I a punt de renovar Leo Román, que s'ha parlat molt abans de començar l'estiu, de si fitxava per l'Atlètic de Madrid, si era candidat a la porteria de l'Espanyol. Sembla que renovarà fins al 2030. Vull veure que es quedi, eh? Potser és renovació per trobar una sortida. I atenció, que sembla que l'acord entre l'Arsenal i Gyökeres es trenca per la mala relació entre el futbolista i el seu club d'origen, l'Sporting de Portugal, en les condicions de sortida. És a dir, que de moment pertany a l'Sporting de Portugal, tot i que ell no vol jugar a Portugal.
Així ve avui al Mercato, de seguida el debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado, i el Ricardo Rossetti.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Pots aconseguir ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo! Vinga, obrim el debat amb el Jacinto Vicente. Abogado, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, hombre, y a Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Ricardo, que me han dicho que estás más o menos como yo ya en la rampa de salida para vacacionar, ¿no? ¿O qué?
Mira, esto es como cuando cojo el coche y voy a Gijón y en Santander todas las curvas me parecen la última y todavía quedan 150 kilómetros. O sea, así estoy. Se me está haciendo esto tan largo como estirar un chicle.
Bueno, hemos estado entretenidos por eso los últimos días, ¿eh? Yo pensaba, ahora entramos en una fase y tal, pero oye, no ha habido dificultades para llenar programas, ¿eh, Ricardo?
Mira, yo le hubiese pedido a Nico Williams que hubiese decidido el viernes.
El viernes próximo, ¿no?
Sí, que nos hubiesen tenido...
Una semanita más, ¿eh?
Cinco días más. Luego ya que hiciese lo que quisiese, pero una semanita más.
Sí, sí. Bueno, claro, Jacinto, la semana pasada, cuando hablamos el jueves o el miércoles, todavía no esperábamos el desenlace, ¿eh? O como vino tan pronto, ¿eh?
No, la verdad es que nos sorprendió a todos. Fue algo que nadie pudo predecir. Para como es habitualmente la actualidad deportiva, que siempre hay filtraciones, siempre hay cosas, pues el acuerdo final entre Bilbao y Nico nadie lo pudo, no se filtró absolutamente nada y fue una sorpresa para todos.
Sí, fue una sorpresa absoluta. Ricardo, un giro inesperado de los acontecimientos. Al final, ¿tú qué lectura haces al final del tema? Porque hay muchas aristas, muchos puntos de vista, pero la gran conclusión que te deja, ¿cuál es?
Primero, que yo hubiese actuado como Nico Williams desde el principio. Es decir, yo es que no me fío de las garantías que te pueda dar el Barça, porque el Barça no te puede dar garantías para que te fíes. De hecho, en esas circunstancias está. Es decir, ahora estamos esperando para ver si se puede jugar el Gamper en su estadio. Mm. que se juegue el Gamper depende la aplicación de los palcos, su utilización, la aplicación de la norma del 1-1. Es decir, si el Barça no le puede dar garantías a Nico Williams para estar inscrito, ¿cómo se va a fiar Nico Williams? Y en esa situación, ¿por qué Nico Williams es el que tiene que arriesgar? Es decir, si tú y yo llegamos a un acuerdo y nos la vamos a jugar, nos la jugamos los dos. Tú arriesgas lo tuyo y yo arriesgo lo mío. ¿Por qué solo tiene que arriesgar una parte? Creo que desde el principio se tendría que haber planteado en esta situación de, oye, mira, ¿vais a cumplir en esta circunstancia? ¿Vais a poder inscribir al futbolista, sí o no? Y creo que en esas circunstancias veo un Barça muy optimista, que siempre le ha salido bien, pero veo un Barça demasiado optimista para muchas de las operaciones que penden de un hilo.
Sí, sí. Lo que dice Ricardo es verdad, Jacinto. Lo que pasa es que, claro, esta vez Nico Williams ya le pasó lo mismo el año pasado. Ya sabía lo que había. Por tanto, lo que no se ha acabado de entender tampoco es que si tú este año das un paso al frente, luego te eches atrás por lo mismo. Pero bueno.
A ver, hay muchas aristas, como tú dices. O sea, lo primero es un poco si esa cláusula o esa opción liberatoria, ¿por qué no se plantea desde el principio? Por parte de la gente del jugador, porque en el primer paso en este caso lo da la gente del jugador. O sea, es él el que pide reunirse y el que manifiesta la voluntad del jugador de venir. En ese caso, el primer día plantea todas las opciones y lo deja ya claro. Eso es lo primero. Lo segundo es, efectivamente, hasta qué punto el Barcelona, sabiendo las dificultades que puede haber con la Liga en materia de inscripción, si no fue demasiado optimista. Tercero, hasta qué punto aquí ha jugado un papel o no ha jugado un papel, como se está diciendo ayer, esa reunión de la Liga con el Bilbao, con Julen Uriarte. Entonces, hasta qué punto también ha influido en
algo,
la decisión.
Algo ha influido, claro. Sí, sí.
Esa reunión, esa supuesta información que no se sabe si debió, si se dio, si se no se dio, y si eso se puede hacer, no se puede hacer, hasta qué punto las presiones del Bilbao con el representante y la situación de Félix Tenta con sus jugadores en Bilbao también ha influido. Es un tema que da para mucho juego.
Sí, 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 sí. Bueno, por eso venimos hablando durante tantos días y han pasado días ya de la decisión definitiva de Nico Williams y seguimos dándole vueltas. Quiero cambiar de tercio porque hoy tenemos un partidazo de fútbol, Ricardo. Sí. No sé si has estado muy pendiente un poco de todos los partidos del Mundial de Clubs, yo más o menos, pero claro, el de hoy no se lo pierde nadie, ¿no?
No, el de hoy digamos que es uno de esos partidos que justifica el Mundial de Clubes. Sí. Estamos hablando no solo de una semifinal, es decir, estar en una final de un Mundial de Clubes, pero es un Paris Saint-Germain-Real Madrid. Sí. Creo que si este partido se iba a jugar en semifinales de la Champions, como pudo jugarse, veía al Paris Saint-Germain bastante más favorito que el Real Madrid, que como lo veo ahora. Sí. Pero aún así creo que está un pasito por delante. También es cierto que hay que ver el punto físico a estas alturas de la temporada para ambos, pero creo que ahora las distancias pueden estar más cerca de cómo hubiese estado una teórica semifinal de la Champions en mayo si se hubiese dado.
Sí. ¿Cómo lo ves tú, Jacinto? ¿Igualado o favorito al PSG?
Igualado porque, como bien decía ahora Ricardo, es fundamental el aspecto físico, no tiene nada que ver un partido de estos en semifinales de Champions a un partido en este momento. O sea, por ejemplo, en el Madrid es evidente que el jugador casi más destacado que ha habido hasta ahora, que es Gonzalo, no llega en las mismas condiciones físicas que puede llegar el resto de jugadores. Entonces, un jugador que está destacando y que yo no dudo que puede ser un buen jugador, pero desde luego el nivel físico que llegan el 90% de jugadores a este Mundial pues influye muchísimo. Entonces, ¿dónde pueden estar a nivel físico? Las bajas en los dos equipos, igualado. Lo que pasa es que quizá en Madrid, igual que sí que hay aspectos donde se le ha visto bien, también ha mostrado ciertas debilidades. Entonces, si el Paris Saint-Germain logra aprovechar esas debilidades, puede ser un poco favorito. Yo creo que el calendario del Madrid ha sido muy fácil y es el primer partido donde realmente tiene un rival potente. Entonces, vamos a ver cómo lo afronta.
Sí, es verdad, Ricardo.
Bueno, tengo que decir solo un matiz, que es que no me puedo aguantar sin decirlo. No he visto los partidos, pero vi el resumen ayer y lo del Chelsea fichando jugadores es de otro mundo.
Porque a mí por Joao Pedro, ¿lo dices?
Por Joao Pedro. O sea,
los golazos metido,
No, pero es que no podías andarnos eso. O sea, es que han fichado este año un tal Dilap, 55 millones de delantero centro, porque le hacía falta un delantero centro. Juega tres partidos. al señor dueño del Chelsea no le acaba de gustar y dice, bueno, 55 para mí, esto es calderilla, mañana quiero aquí a Joao Pedro por 70, se lo trae, lo hace debutar y dos golazos. Lo del Chelsea es de otro mundo a nivel de fair play y a nivel de todas estas cosas.
Sí, no paran de fichar y además tienen una plantilla de no sé cuántos jugadores, muchísimos. En el Madrid, es verdad, Ricardo, que el futbolista que más ha llamado la atención en el torneo es Gonzalo, pero que el debate en la previa está ahí, ¿no? Si juega Gonzalo, si juega Mbappé.
Y me llama la atención. Es que yo no sé si el debate es o la cabeza de Xavi Alonso ahora mismo está por si es el debate Gonzalo-Mbappé o Mbappé-Vinicius. Es que me parece que prescindir del máximo goleador de un torneo para una semifinal después de 4 goles en 5 partidos me parece una locura. Tú se lo cuentas a cualquiera. Oye, mira, tienes un futbolista que te ha marcado 4 en los últimos 5 partidos de los 6 que se ha jugado en el Mundial. Todos pensamos que es titular sí o sí. Tengo la duda de saber cómo está Mbappé al 100%, o sea, físicamente, si está para jugar 90 minutos o 120, si es que hay prórroga, porque en estas circunstancias siempre acabo pensando que el entrenador puede pensar, oye, mira, me lo guardo para el minuto 60, no sé cómo estará el partido, es posibilidad de prórroga, lo tengo ahí fresco, pero si fuese por rendimiento, es decir, por lo que hemos visto de Mbappé, en lo poco que ha jugado, pero el golazo que ha marcado el otro día ante el Dortmund y lo que hemos visto de Gonzalo, para mí el debate estaría entre Vinicius y Mbappé. Otra cosa es que la baja de Hausen retrase a Tchouaméni y entonces te puedan caber los tres.
Ya.
Pero eso es otro debate.
Bueno, después lo vemos. Amigos, lo dejamos aquí de momento. Jacinto, Ricardo, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh? Buenas vacaciones cuando toquen.
A vosotros. Un abrazo.
Chao, chao, chao.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, anem ara a Esportscope amb la informació de l'Espanyol, que és un dia important avui. Ve el Raül Urgell de la presentació de la renovació de Puado a l'estadi de Cornellà al Prat. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Joan. El capità ideal és el nom que ha volgut utilitzar el club per l'acte de renovació de Javi Puado. El jugador ha volgut transmetre l'estima que té el club, explicant que està molt content i orgullós per estendre el seu contracte amb l'Espanyol. Tot i els rumors que hi havia per part d'altres clubs, Javi Puado sempre ha tingut clar el seu futur.
No, siempre he tenido claro que si se quedaba en primera el Español, si formábamos un buen equipo y obviamente pues se renovaba con las condiciones que a todos nos fuesen bien, tanto al club como a mí, me iba a quedar.
El davanter, que ha dit que es veu amb ganes de fer molts gols, també ha parlat sobre el seu futur, perquè Javi Puado no només es veu jugant a l'Espanyol fins al 2030.
Tant de bo, jo sempre ho he dit, que estic molt còmode aquí, és que és casa meva, sempre ho dic, però és la veritat, i tant de bo pugui ser one club man, òbviament.
Per quedar-se ha d'haver-hi un projecte, vol que l'Espanyol es consolidi a primera divisió. Puado ha dit que l'equip ha de fer un bon any perquè el club està fent molt bona feina amb els fitxatges.
Ha fet molts fitxatges, efectivament, està fent molts fitxatges l'Espanyol i encara ha de caure algun més, però segurament el millor és assegurar-se la continuïtat de Puado. Raül, gràcies.
A tu, Joan.
Això a l'Espanyol, al Girona, Albert, estem pendents de que arribi algun fitxatge, però també de que s'hagi de fer alguna venda, també, no?
Sí, em sap greu perquè, excepte que en 12 minuts el Girona oficialitzi algun fitxatge, te'n vas de vacances sense veure alguna cara nova explicar...
El tema és que no torni de vacances i encara no hagi fitxat res.
Això ja seria bastant preocupant perquè tornes a la setmana que comença la Lliga, sí. I això ens preocuparia bastant. Sí, aquell efecte dominó de, primer, desbloquejar la situació a nivell contractual per poder incorporar jugadors del City, que això ja hem dit que s'ha fet després de l'aventura a Europa a la Lliga de Campions, i entenem que necessita cash el Girona per fitxar i per desbloquejar operacions que ens diuen té aparaulades el director esportiu Quique Cárcel. En l'aparador, Arnau Martínez, que a més a les últimes hores ha sonat per equips de la Premier,
Sigankov, que és un jugador, tot i que l'última temporada ha estat com la del club irregular, però té mercat, i òbviament Miguel Gutiérrez, que hauria de ser la gran venda d'aquest estiu. Sembla que des d'Itàlia el Nàpols ve al Milan, apreten per ell. Recordem que en aquest cas el 50% de la venda és pel Real Madrid i el 50% és pel Girona. Avui segon dia, tant d'entrenament, entrenament en família, amb els 13 jugadors de camp que té Mitchell. Els altres 3 que s'han incorporat estan lesionats, tenen problemes físics i estan recuperant-se, i dia d'entrenament i de proves mèdiques. I ha presentat el Girona la segona equipació. La primera era trencadora, blanca. La segona, totalment groga.
Groga. M'agrada més la segona que la primera aquest any.
T'agrada més la... No coincidim. A mi la primera m'agrada. Mm. Que s'acabaran venent, això ho sabem. Després són gustos, eh? Sí. Per gustos colors, però m'agrada. Aquest groc tan així, tan intens, no... És que el groc l'assimilo molt als conjunts canaris, per exemple. Però...
És un groc molt Arsenal, que en el seu dia va portar una samarreta.
Certament.
Amb un color molt,
això és veritat,
molt groc,
sí.
Igual per això m'agrada tant.
Sí, sí.
Tancarem futbol amb la informació de l'Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Està la selecció espanyola preparant la cita de divendres contra Itàlia per tancar la fase de grups. Anem cap a Suïssa. Andrea Peláez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joan. La selección española que ya ha entrenado lo ha hecho en Lausana, en su cuartel general en esta Eurocopa de Suiza 2025, con dos grandes noticias. Y es que tanto Cata Coll como Alba Redondo, que estaba tocada en el muslo derecho, han entrenado con sus compañeras con absoluta normalidad. Esto no ocurría desde que la selección española llegó a Suiza. Por fin, por primera vez, las 23 futbolistas están trabajando bajo las órdenes de Montse Tomé. Esta es una gran noticia porque quedan dos días para enfrentarnos a Italia. El viernes a las 9 de la noche ya estamos clasificadas de forma matemática para cuartos, pero contra las italianas nos vamos a jugar el pase o bien como primeras o como segundas. Como primeras nos vale tanto el empate como, por supuesto, la victoria. Solo seríamos segundas si perdiéramos contra las italianas, algo que, por el recorrido de momento en esta Eurocopa de España, parece bastante improbable. Mañana será el día de la previa. España entrenará en Lausana y luego rueda de prensa de Montse Tomé y una de las futbolistas en Berna.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Gracias, Andrea. Fins aquí al fútbol. Pausa y de seguida poliesportivo.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Obrim poliesportiu parlant de bàsquet, Albert, que tenim fitxatge a la penya.
Sí, i és un moviment important. Per què? Perquè és un jugador del planter, perquè és un jugador que torna a casa i perquè és un jugador que ve a reforçar una posició important al conjunt de Badalona, com és la d'interior. Un pivot, Simon Birgander, el segon estranger amb més partits de la història del club, 234. Jugador suec que torna després de dues campanyes a l'UQAM de Múrcia. A més, el contracte és de llarga durada, dos mesos, és a dir, dues temporades més una tercera d'opcional. Ve de l'UQAM de Múrcia, on ha anat Emmanuel Cate, que ja vam dir ahir que deixava el Baxi Manresa. És a dir, que recupera gent de casa i recupera un jugador que, vaja, va créixer moltíssim al Joventut de Badalona i també ho va fer a Múrcia. I s'ha obert el dret de tanteig. Aquí destaquem dos jugadors que ha inclòs el Baxi Manresa, Derrick Carlson Jr. i Steinbergs.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En tenis a Wimbledon, avui es completen els quarts de final. Estan a punt de començar els partits de Sinner, Sinner contra Shelton i de Djokovic contra Kovoli. Alcaraz ja està a semis. Va passar i fàcil, està fort. Ángel García, Londres, buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas desde Wimbledon, desde la catedral del tenis, donde Carlitos Alcaraz va, pues eso, como un tiro rumbo a su tercer título. Los números, en los, sobre todo en los dos últimos partidos, son espectaculares. Se ha metido en semifinales con el cuarto partido más rápido de su carrera, que es el que jugó ayer ante Norri. Él mismo se da un sobresaliente alto, un 9, un 9 y medio, y lo califica con un adjetivo que es el que yo creo que más falso es, que es increíble. Sí, todos nos creemos ya que Carlos Alcaraz puede jugar a este nivel, sobre todo si saca a este nivel, que es lo que ha hecho en los dos últimos partidos, con muchísimos seises, con muy pocas dobles faltas y perdiendo poquísimos puntos. De 133 ha perdido 20 con su primer servicio en los dos últimos partidos. De hecho, ayer ante Norri solo perdió 6 en todo el partido. Yo, sinceramente, creo que si Carlos Alcaraz sigue jugando así, va a repetir título en Wimbledon y va a ganar el tercero. Pero bueno, para ello quedan dos pasos. El viernes va a jugar ante Taylor Fritz, el estadounidense, que también está jugando bien, que dice, yo creo que exageradamente, que si juega al nivel de los dos primeros sets ayer ante Kachanov, hay poco que el rival pueda hacer, o no hay mucho que el rival pueda hacer. Cuidado, que el rival va a ser Carlos Alcaraz. Y a partir de ahí, a ver qué toca el domingo. Pero bueno, de momento Carlos Alcaraz, simplemente perfecto. Un abrazo.
Gràcies, Àngel. Otro para ti. Tour de França, cinquena etapa, avui, dia important, que tenim crono individual. Quique Iglesias, bona tarda.
Estem a Caen, bona tarda, Batllori. Etapa 5 i avui es marcaran diferències perquè la crono és rapidíssima, a més de 53 per hora, 33 quilòmetres. D'aquí una estona veurem sortir els Mas, Carlos Rodríguez de Benepul, que és el gran favorit, i sobretot el duel entre Vingegaard i Pogacar, separats només per 8 segons. Pogacar va guanyar ahir una etapa espectacular. Avui Van der Poel perdrà el mallot groc de líder. De moment, el millor temps, Eduardo Affini, que és el campió d'Europa de l'especialitat, que és una mica millor que, per exemple, Ivan Romeo, el corredor del Movistar de Valladolid, que de moment ocupa la tercera plaça.
Gràcies, Quique, que vagi bé.
Bona tarda.
En motor, Àlex Márquez, a prop de tornar a córrer aquest cap de setmana a Alemanya. Alejandro Laguna.
Sí, bones notícies per l'Àlex Márquez, i és que després de passar pel quiròfan ha rebut l'alta mèdica. Podrà viatjar al circuit de Sachsenring a Alemanya, faltant només l'okay definitiu del director mèdic del circuit. A dues setmanes vista de la següent carrera, l'Àlex es va haver d'operar i passar una ràpida rehabilitació de cara a poder recuperar-se en temps rècord i no perdre's la carrera. Finalment, com ha pogut confirmar el seu equip a xarxes, viatjarà a Alemanya a l'espera de l'okay definitiu.
Gràcies, Alejandro. I acabem amb vela. Tot està a punt perquè comenci la regata Puig a Barcelona. Sergi Ita.
Efectivament, Joan, avui s'inicia la regata Puig de vela clàssica. És la 18a edició, compta amb més de 40 embarcacions de 10 països diferents i té lloc a Barcelona fins dissabte. Hem parlat amb Carlos de Loyo, cap de prensa de la competició.
En este caso una situación muy especial. Lo que nosotros hacemos, que eso no sucede en otras regatas de esas características en el mundo, es acercar la regata a la costa. Entonces, desde las playas de Barcelona, desde el Puerto Olímpico, desde diferentes enclaves de la ciudad, desde la playa de la Barceloneta, sin ir más lejos, puedes disfrutar verdaderamente de lo que es un espectáculo.
La competició es divideix en quatre categories, segons la seva antiguitat, el seu tamany i el seu disseny.
Gràcies, Sergi. Uns segons i ja entrem en el darrer minut de l'Esportscope d'avui. Edu, d'última hora, què tenim?
Dues en clau Madrid. Ja sabem el motiu del virus estomacal que va deixar cau Mbappé en la fase de grups del Mundial de Clubs. Una bactèria al menjar pollastre li va fer perdre 6 quilos i passar per l'hospital. I la Lliga no veu motius suficients per ajornar el Real Madrid Osasuna de la primera jornada del dimarts 19 d'agost.
Gràcies, Edu.
Bon estiu. Una
gràcies. Abraçada. Igualment, bones vacances quan toqui, que tu i jo no ens veiem fins a...
Fins a la segona fase de grups de la Champions,
sí.
No?
Sí, sí, trigarem a veure'ns. Marxarem actualitzant les enquestes. En clau Barça, qui creieu que guanya avui? Creieu que el Real Madrid al 37%, que el PSG al 63%. En clau espanyol, qui farà més gols aquesta temporada? Puado, 30%, guanya Roberto, 55%, Quique García, 15%. I en clau Girona, a qui declararíeu intransferible? Miguel, 32%, Arnau, 26%, guanya Sigankov amb el 42% dels vots. Arribarem a les 4 de la tarda. Recordo avui, tiempo de juego, Mundial de Clubs, semifinals, partidars, PSG, Real Madrid. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé, ens veiem.